Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Demà és 25 de novembre, es commemora el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Amb motiu d'aquesta data, avui al Suplement, a partir de les 10, us oferirem el testimoni de la Vilma, de l'Elham, de la Maribel, tres dones, tres víctimes, tres supervivents d'aquesta violència masclista. Els seus casos ens serviran per acostar-nos en primera persona a una realitat que, massa sovint, sobretot als mitjans, es redueix a xifres. A números d'assassinats, a ordres d'allunyament, a penes de presó. Abans, però, a aquesta hora també podem saludar en directe l'Alba Alfajeme, que és psicòloga, especialista en violències masclistes, activista feminista. Alba, què tal? Benvinguda.
Hola, bon dia.
D'entrada, ajuda'm a definir una mica què entenem per violència contra les dones.
La violència contra les dones, d'alguna forma, és l'expressió concreta d'un entorn, d'una societat patriarcal, que el que defensa és aquesta situació de desigualtat entre homes i dones i que es concreta, no, d'alguna manera, amb l'utilització d'aquests tipus de violències contra les dones per tenir aquesta situació de poder, aquesta desigualtat. I aquestes violències masclistes, parlem en plural de violències masclistes perquè n'hi ha de diferents tipus. Parlem des d'un tipus de violència física, un tipus de violència psicològica, econòmica, val? I també portem a parlar de tot el tema de les violències sexuals.
O sigui, des d'una violació a la bretxa salarial, perquè
sí,
ens entenguem.
Sí, d'alguna manera el que intenten les violències masclistes és mantenir aquesta situació de desigualtat estructural entre homes i dones, i ja et dic, és l'arma, com si diguéssim, més combativa o més letal que té aquest patriarcat. I a més és que es donen en diferents àmbits, com tu dius, en l'àmbit laboral, en l'àmbit de la parella, en l'espai públic, o sigui, de fet, en totes aquelles esferes de la vida de les dones.
Mm. Des del 2016, que es va produir aquesta violació múltiple al Sant Fermín, l'auge i la visibilització també amb aquests moviments del 8 de març ha crescut molt, però també ha aparegut el contramoviment de Vox, per exemple, no? Estem a un punt d'anar endavant o estem anant cap enrere?
Jo crec que el fet que aparegui Vox amb tota aquesta força i un dels seus eixos principals, no, de l'ultradreta, sigui combatre el feminisme, allò que ells diuen de la ideologia de gènere, i utilitzen tots aquests conceptes de les feminazis, tot això d'alguna manera està representant que estem fent bé les coses. De fet, jo crec que senten amenaçats, perquè el feminisme, de fet, és l'arma més potent per derrocar, doncs, un sistema patriarcal que, de fet, Vox és el que defensen, no? El que sí que s'està visibilitzant, bueno, d'alguna manera, és tota una situació històrica de desigualtat que hem patit les dones, i per això també tenim la sensació de que ara estan passant moltes coses, però no està passant res nou que no passés abans, sinó que ara d'alguna manera estem posant el focus. I Vox què està aprofitant? Està aprofitant un discurs, no? Un discurs que a més és un discurs hegemònic, que representa alimentar aquelles idees més primàries i més bàsiques amb les que ens han educat, perquè realment començar a mirar el món des del feminisme implica un esforç, implica desaprendre tot allò que ens han dit que era normal. Llavors Vox què fa? Dona una sèrie d'idees, uns missatges, no? Alimenta uns mites que són molt senzills, que connectin amb tot allò que nosaltres ens han explicat des de petits, no? I des de petites què és la societat i com veure el món, i què fa? Doncs alimentar aquests estereotips que molta gent, d'alguna manera, hi connecta i reforça, no? És com allò de dir, és que això és normal, és el que ens han dit tota la vida, no? Perquè ja et dic, començar a ser feminista implica un esforç, implica el que nosaltres des de la psicologia diem de la dissonància cognitiva, implica fer un esforç mental i plantejar-te que allò que t'estan dient que és normal o natural no ho és.
Però una cosa és trencar amb això, l'altra és que 52 diputats que amb aquest missatge aconsegueixis la xifra de diputats que ha aconseguit, no?
Evidentment, és que el masclisme, o sigui, no ens hem d'enganyar, o sigui, està injectat en el nostre ADN col·lectiu. Hi ha moltíssima gent que és masclista. Per què? Perquè a més el masclisme dona unes quotes de poder, una situació de privilegis a una part de la població. Evidentment, si neixes home a la nostra societat, ets un privilegiat. Llavors, el fet de canviar un sistema, no? Un sistema des del que és el que d'alguna manera posa sobre la taula el feminisme, implica renunciar a molts privilegis i canviar tot allò que se'ns ha dit que era natural i que era normal. De cop i volta és com dir, ostres, què ens estan intentant explicar des del feminisme, no? I el que intenta fer, per exemple, l'ultradreta, és que el discurs del feminisme, que el feminisme l'únic que intenta posar sobre la taula, i com diu Angela Davis, que és una de les referents, el feminisme és la idea radical de que les dones són persones, no? El que intenta és intentar radicalitzar un discurs que l'únic que busca és l'accés als drets i les llibertats de les dones que se'ns han estat negats històricament.
Anem a casos pràctics, perquè t'he llegit també un article molt interessant. Sense anar més enllà, aquesta setmana Gran Hermano ha estat notícia per retransmetre una violació i per posteriorment obligar la víctima a veure'n les imatges, dient-li que pel seu bé i pel del violador que era la seva parella, més valia no dir-ne res. Com pot ser que un programa així continuï a l'antena després de fer això?
Clar, això és una barbaritat absoluta. Primer de tot, es retransmet una situació de violència sexual que, a més no s'identifica com a tal en el moment. Llavors, a posteriori, s'agafa a la noia i se la tanca en una habitació on se l'obliga a veure unes imatges sense informar-la de què veurà, sense preparar-la.
I sent gravada.
Sent gravada, perquè, a més, diuen no les volien fer públiques, doncs per què la graves? La tanquen a soles, a més, en una situació, et dic, que ells diuen que hi ha tot un tema de suport psicològic, però evidentment la dona està sola, i quan demana sortir d'allà no se li permet sortir, no? Per tant, tot allò que parlem d'acompanyar les dones, o sigui, això és un clar procés de revictimització, és com d'alguna manera hem naturalitzat les violències sexuals, i com encara se n'està traient rèdit. Llavors és realment lamentable que una cadena, que un programa, i que fins i tot tot el tema de la productora que hi ha al darrere no hagi tingut cap tipus de, d'algun tipus. El que s'està intentant promoure és que a nivell judicial hi hagi algun tipus de requeriment davant de tota aquesta actitud, no? Perquè realment l'únic que estan fent és blanquejar, és minimitzar situacions de violència sexual, i a més retransmetent, és com d'alguna manera pornografiar, no? De fet, en l'article deia pornografiar el dolor que suposa totes les violències sexuals.
Clar, potser molta gent també es pensa que una violació és una noia saltada en un carreró fosc, però estadísticament aquest cas no és el més comú.
Clar, això té molt a veure amb això que parlàvem, no? Aquesta socialització desigual. Les dones, des de ben petites, se'ns educa en el concepte de que som violables. Som persones que, a més, com que hem nascut amb un cos de dona, som vulnerables en l'espai públic. Tot això se'ns diu, i no se'ns diu de casualitat. Tot això té un nucli dur, té una essència, que a més hi ha estudis antropològics molt interessants que ho expliquen, que ens diuen que la gènesis de tot d'aquesta construcció de la por, hi ha un objectiu, que el control de les dones, el control de les dones en l'espai públic. El fet de fer-te sentir vulnerable en l'espai públic feia que d'alguna manera et limitessin en l'espai privat, no? Fent-te sentir vulnerable, i així d'alguna manera tu no intentaves estar en l'espai públic perquè era un espai d'homes i allà et podien passar coses. Aquest discurs s'ha anat traslladant de generació en generació, perquè a més totes l'hem sentit, i moltes mares i pares amb molt bona intenció el segueixen repetint a les seves filles amb la idea de protegir. Però clar, la por d'alguna manera el que fa és restar-te quotes de llibertat. Si tu no et sents segura, no et sents lliure. Llavors, què passa? La major part d'agressions sexuals que es donen, les situacions de violència sexual, com molt bé apuntes, més del 80% les cometen persones de l'entorn. Per tant, tot aquest ideari que ens expliquen en l'espai públic per part d'un desconegut a la nit té a veure molt amb un mite i un estereotip. Evidentment, hi ha agressions que són d'aquestes característiques i són les que també tenen més impacte mediàtic, però la major part d'agressions es donen en espais de seguretat o en persones amb qui nosaltres tenim un vincle segur. I per això, d'alguna manera, ens confonen, ens desorienten i no ens expliquen la realitat del que ens passa a les dones.
Potser també cal definir molt bé què és una violació, no? Perquè en el cas de la justícia, per exemple, i penso en casos de la Manada, no sé si està ben entès, sobretot pels jutges també, què és una violació. No és un assaltament en un carrer fosc.
Bueno, de fet, el tema de la violació ara és molt interessant el que està passat. De fet, el Parlament Europeu ha posat sobre la taula i ha picat el crostó als estats membres i ha dit que ja n'hi havia prou de blanquejar el que eren les violacions. O sigui, que no, que eren extremadament pervers començar a intentar utilitzar, per exemple, el concepte d'abús quan realment és una situació de violació. I el que posen sobre la taula és dir qualsevol situació en la que una de les persones està en aquell espai en el que s'està tinguent algun tipus de contacte sexual, el que sigui, però i una d'aquestes persones no el vol tenir, això és una violació. Comencem a dir les coses pel seu nom. Dintre d'aquesta categorització ja mirarem què és més greu, què és menys greu, però el que no podem fer és que amb el nostre propi llenguatge intentem minimitzar i invisibilitzar moltes situacions que són violacions.
Fa unes setmanes, no sé si ho vas poder sentir, el Suplement van fer un reportatge sobre la indústria pornogràfica i la violència, la violència contra les dones, i era molt present també com a element excitador. Per què ens excita la violència?
Bueno, jo crec que d'alguna manera la violència, a més amb el tema del porno mainstream, no?, que connecta la violència amb el masclisme, és com que reforça dues idees que tenen molt a veure amb aquesta societat patriarcal en la que d'alguna manera pots utilitzar la violència per tenir poder, per tenir control, i a més si ho fas en un espai sexual construeixes allò que nosaltres diem el llenguatge del desig. Per tant, aquest tipus de pornografia en la que sabem que 7 de cada 10 vídeos porno són situacions de violència sexuals, però que estan totalment blanquejades, perquè qualsevol persona hi pot accedir, no? Que a més ara, de fet, França no ha posat sobre la taula el fet d'intentar limitar l'accés, que sabem que en 8 anys ja hi ha criatures que comencen a accedir al porno. Clar, connecta, hi ha estudis, per exemple, que tenen a veure més amb la neuropsicologia, que expliquen com s'excita el cervell, quines zones, quines determinacions determinades zones comencen a excitar-se quan veuen determinades imatges. Si aquestes imatges sexuals es vinculen amb la violència, tu acabes normalitzant, blanquejant les violències sexuals com a formes normals de relacionar-nos, no sexualment. Llavors, què passa? Quan tenen les primeres relacions sexuals, en moltes ocasions busquen, intenten reproduir allò que han vist en el porno. I com que no ho troben, perquè troben un altre tipus de relació sexual molt més sana, molt més igualitària, però en la que no hi ha violència, el que intenten és reproduir aquesta violència perquè si no, no es senten tan excitats. Llavors tenim realment un greu problema a l'hora de construir el que és, no?, aquest imaginari col·lectiu sobre el que són les relacions sexuals, i això és degut no únicament al porno. Si nosaltres haguéssim construït persones educades amb tot el tema de l'afectivitat i tot el tema de la sexualitat, educació afectivo-sexual, tindríem persones amb criteri, amb una visió crítica, que podrien realment dir: aquest tipus de porno a mi no m'interessa, busco un porno més feminista. Nosaltres no estem en contra del porno, estem en contra d'un porno masclista que humilia les dones, però és que a més estem intentant que s'impulsi d'una vegada per totes una educació afectivo-sexual transversal en tota l'etapa educativa, i no només per les criatures, sinó pel professorat i també per les famílies, perquè crec que tots som una mica analfabets sexuals.
Com es regula aquest porno? I ara posaves l'exemple de França, on Emmanuel Macron ha pres la iniciativa i ha posat, evidentment, impediments, o ha deixat, com a mínim, crec que són 6 mesos de marge, que les plataformes de pornografia doncs posin limitacions a l'accés, no? Això és una bona mesura, també? Hauria d'anar en aquesta direcció a tota Europa?
Jo crec que, primer de tot, crec que no ens podem despistar, i això que dèiem, no? Hi ha d'haver-hi l'element, jo crec, per mi, la pedra angular és el tema de l'educació, perquè al final siguin els propis usuaris o les pròpies usuàries que realment rebutgin aquest tipus de pornografia. Això, per mi, és l'element essencial. A partir d'aquí, evidentment que s'ha de regular. El que no podem permetre és que les nostres criatures, no? O sigui, hi ha gent que diu: és que no es pot regular, bé que en altres camps es regula l'accés a determinades webs, no?, per part de menors, i en aquest cas també s'hauria de poder regular, i a més també s'hauria de poder perseguir aquelles productores de porno que realment utilitzen la violència sexual com a forma de relació normalitzada. O sigui, ja n'hi ha prou de blanquejar la violència sexual, perquè és que a més és una violència que segueix reproduint aquesta humiliació i subordinació constant contra les dones.
A tu toca molt anar als instituts a fer xerrades també. Com són la generació que puja? Són més masclista que la que ja està a dalt, o hi ha esperança?
A veure, hi ha esperança. O sigui, si ens dediquem al que ens dediquem és perquè creiem que hi ha esperança, perquè si no hi hauríem plegat. Però realment te n'adones com el masclisme segueix d'alguna manera en plena forma. El que passa que pren unes formes en algunes ocasions més sofisticades, però segueix en plena forma. Ens trobem encara que molts d'aquests estereotips, molts d'aquests mites que tenen, per exemple, a veure amb el que parlàvem, amb la sexualitat, per exemple, molt activa o diversificada per part dels nois, encara està vist com un element positiu que d'alguna manera construeix una masculinitat més forta, i en canvi determinades actituds o comportaments de dones pel que, o noies, que el té a veure amb la sexualitat, encara d'alguna manera té a veure, no?, amb allò que acaben penjant-los i determinades etiquetes, o els hi resta d'alguna manera capacitat de ser unes bones dones, no?, perquè per exemple doncs encara se'ls hi penja les etiquetes de si són unes guarres, si són unes noies que fan de tot amb tothom, i això també justifica en moltes ocasions que és un dels problemes que tenim, situacions de violència sexual amb determinades noies. Per què? Perquè justifiquen, perquè tenien conductes o comportaments sexuals de determinades característiques, i això permet accedir a aquestes dones, no? Llavors, realment ens trobem amb un problema que és com hi ha determinades actituds o comportaments que estan sancionats, però és que el masclisme té la capacitat d'adaptar-se i sofisticar-se, i s'adapten molt bé als nous moments.
Mira, l'Ajuntament de Barcelona, l'última campanya contra la violència masclista, ha posat el focus no en les dones, sinó en els homes.
Mare meva, quin pibonaco! Què fas tan sola? Què vols? Que t'acompanyi o què, guapa?
Ei, però on vas? Com ha de voler que l'acompanyis? L'has espantat, joder. Mira, tio, n'estic farta que facis això.
Els homes ens sentim prou interpel·lats quan es parla de violència de gènere?
Jo crec que no. Jo crec que realment, ho dic perquè, per exemple, quan vas a fer conferències o vas a espais on es parla del tema, hi han molt pocs homes. Pràcticament hi ha llocs que potser no n'hi ha cap, en d'altres potser n'hi ha 2 o 3. És cert que cada cop, mica a mica, però molt a comptagotes, estan acostant-se homes, no?, començant-se a replantejar coses. Jo crec que ara estem en un moment d'una sacsejada social en la que les dones de cop i volta ens hem adonat, no?, de les històries de vida que hem tingut, i que moltes de nosaltres probablement hem patit situacions situacions de violència, però que en aquell moment, per exemple, violències sexuals, que en aquell moment no ho vam identificar perquè estava molt normalitzat o naturalitzat, per exemple, no volies tenir aquella relació sexual o potser anaves beguda i de cop i volta et trobes en una situació, bueno, al final allò acaba, tu tires a l'esquena, però en aquell moment potser no ho representes com una situació de violència sexual. Ara, analitzant, no?, amb aquests nous conceptes, veus que has patit això, però de cop i volta les dones ens trobem ressignificant, i per això també hi ha tanta potència de dones que diuen prou. I per contrapart, el que sí que estic trobant és que hi ha homes que mica a mica, no?, tot i que penso que d'una manera encara molt a comptagotes, es comencen a sentir interpel·lats, perquè jo crec que hem de ser conscients que els homes i les dones tots, no?, d'alguna manera, doncs, som masclistes perquè ens han educat en aquesta societat. I els homes jo crec que d'alguna manera comencen a alguns d'ells, a donar-se que potser, no?, amb aquests nous conceptes, ells també han tingut actituds masclistes o han aprofitat els seus privilegis per tenir determinades relacions quan probablement era una situació més aviat abusiva o més de violència que no una relació d'igual a igual. Per això el que sí que penso és que aquest tipus de campanyes són importantíssimes, i que per mi l'eix principal és que si no comencem a construir un altre tipus de masculinitat i comencem a que els homes comencin a reflexionar, i que això no és un tema de dones sinó és un tema de societat, això no ho acabarem.
Alba Alfajemi, psicòloga especialista en violències masclistes, moltes gràcies.
A vosaltres, gràcies.
El suplement amb Roger Escapa.